A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 19 minuts del matí, Joan Anton Mates, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
A l'altre costat del fil telefònic saludem en Toni Alemany, el president del Club de Tast del Gremi d'Hostaleria. Toni Alemany, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora.
Una proposta la que ve des de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Fem? Són aquests o aquests? Perdó, Toni, estem buscant uns cascos? No, resol, ja està. Perquè el president pugui escoltar, teníem dos cascos i ho teníem difícil, havíem d'escollir uns o altres. I al final hem escollit els bons, ens sembla. Ara sí que et sentim tots dos perfectament. Aquesta proposta de una iniciativa conjunta per part del Gremi d'Hostaleria, el Club de Tast, de poder oferir la possibilitat d'una manera molt més fàcil, entenc, per totes aquelles persones celíaques, d'on prové? Va provenir directament de l'Associació de Celíacs de Catalunya, o el Club de Tast ja estava treballant d'alguna forma?
Bueno, això va ser una cosa una mica conjunta, no? La sensibilitat que tenim com a gremi, com a Club de Tast, amb poder oferir cada vegada més servei al nostre client, i que ja ens trobem dia a dia, no? Que ens va venint tota la gent demanant aquest tipus de servei. Ha fet el que passa normalment aquí a Sitges, que som pioners en moltes iniciatives d'aquest tipus, i el gremi i tot, doncs, cada vegada més.
Perquè a hores d'ara, quan un celíac arriba a un restaurant, és aquella escena més o menys, no sé si dir, una mica que fa de mal portar, perquè cada vegada que s'arriba a un restaurant i saps positivament que hi ha un tipus de menjar que no pots consumir, aquell diàleg, escolti'm, soc celíac, què puc agafar, què no, vostès hi han pensat. Aquesta és una escena bastant habitual, Toni?
Sí, volem fer-ho fàcil.
D'acord.
Volem fer-ho fàcil. El tema és que la gent que tingui algun tipus d'intolerància o al·lèrgia no et tingui que preguntar.
No, que no s'hagi de trobar incòmode, vols dir, no?
No s'hagi de trobar incòmode. Hem de posar-ho una mica fàcil, i hem de fer que quan se li entregui la carta ja tingui a simple vista els plats que tenen intolerància i no tenen intolerància, no? Això és una mica complicat, perquè hem de canviar el xip i ens hem d'adaptar molt al tema. O tenir una carta on només tinguin aquests plats que tenen intoleràncies o que tenen al·lèrgens, no? Uh-huh. La majoria dels al·lèrgens que estan ara, que són més importants, que són 14 o 15.
Perquè aquesta iniciativa ha de, d'alguna forma, conciliar, no sé si dir, una mena de carta per a cadascun dels restaurants, una carta única per tots, els restaurants del gremi que s'hi vulguin afegir, els que s'hi han afegit, ho poden plantejar conjuntament o...?
Bueno, la feina nostra com a gremi i com a associació de restauradors, que és el Club de Tast, és sensibilitzar molt a tots els restauradors de que hem d'entrar dintre d'aquest tema. No només a veure, és que el tema d'oferir a la carta una sèrie de productes que tinguin en compte aquestes intoleràncies no és molt simple, o sigui, uh-huh. És complicada, perquè passa per adequar les nostres cuines.
És que és el que et anava a preguntar. Demana això una adequació de les cuines, una disciplina absoluta, si no tinc mal entès, sí, a l'hora de fer el menjar, perquè fins i tot utilitzar un estri que hagi cuinat un menjar amb gluten i ficar-lo dins el bol d'un menjar sense gluten ja el contamina, i sí, per tant això pot portar molts problemes també, no?
Sí, amb l'associació el que hem fet és, hem fet primer ja hem fet un parell de trobades ens han fet veure una mica d'on prové tot aquest problema per identificar una mica realment les necessitats. Llavors, que et dones compte realment de què és lo perillós de tot aquest tema. I per posar-te un exemple,
sí.
Fa molts anys va haver una normativa que prohibia l'utilització d'ou fresc amb salsa.
D'acord, ho recordem, que veu acabar els restaurants utilitzant aquest ou pasteuritzat.
Uh-huh. Mm? Llavors, pel tema de la salmonella, no?
Sí.
Jo penso que tots tenim molt clar el que és la salmonella i penso que ja des de fa molts anys tots els de la restauració ja no utilitzen salses fredes a l'ou cru, no? Això és el mateix però aplicat a molts productes, ¿vale?
Sí.
És que ara ens diuen no pots posar gluten en molts productes perquè el perill és com el de la salmonella. Per fer-ho simple,
sí,
eh?
Sí.
No és el mateix.
És a dir, per les persones celíaques el perill és exactament igual?
Sí.
O equiparable, eh? Ho vols dir en el sentit de ser disciplinat a l'hora de fer el menjar i de vigilar que precisament no es contamini un procés de cuina amb l'altre procés de cuina destinada als celíacs.
Amb l'agreujament de que el gluten... amb el tema del gluten hi ha molts encreuaments, ¿vale? Com tu has dit abans, la utilització d'un estri a cuina que ha tocat algo que té gluten, només tocar algo,
sí,
ja no es pot utilitzar en un producte que sigui per celíacs. Un forn tampoc. O sigui, tu quan cuines amb una paella o un forn algo que té gluten,
no pots utilitzar el mateix forn?
No pots utilitzar el mateix.
D'acord.
Clar, nosaltres ara hem de preparar les cuines nostres per tenir estris només per tocar aquest tipus de producte.
Uh-huh.
Vale.
Com si tinguessis, com si tinguessis dues cuines. Gairebé.
Més o menys.
Més o menys.
Més o menys.
Per entendre, sí, sí.
Sí, sí. Pensa que, pensem que les fàbriques que produeixen productes per vendre per celíacs només fan aquest producte. Normalment ja separen els centres de producció i físicament inclús amb emplaçaments diferents, ¿vale? Perquè el tema de l'encreuament ja és complicat amb un restaurant, doncs imagina't amb una fàbrica de pasta o una fàbrica de...
Està clar. Doncs,
clar,
està
llavors clar. És molt, molt, molt més perillós. És un tema de conscienciació. O sigui, jo penso que els celíacs, la gent que té aquest tipus d'intolerància és conscient ja de que no és fàcil perquè a casa seva s'ho troben i han de pensar que per nosaltres necessitem temps de moldar-nos a això.
Mm-hmm.
Però ho farem, no? I amb l'associació catalana, pues, la realitat és que ens estan posant molta facilitat per inclús informar-nos i per donar-nos les eines perquè aviat estiguem al mercat oferint aquests productes.
Ah, perquè,
amb total seguretat.
Perquè a partir de la trobada que va tenir lloc el 29 de febrer a l'Institut, va haver allò uns quants restaurants sitgetans o com a mínim alguns professionals que han mostrat interès en poder adaptar les seves cuines a aquesta proposta?
Sí, 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 sí. La veritat és que la sensació que va ser molt positiva, tant per part de l'associació com per la part nostra. I nosaltres, com a club de tast, fins i tot anem a preparar la propera jornada al tast a Sitges,
sí,
amb la possibilitat de que, si no tots, la majoria puguem oferir els tastets, també que el puguin provar els celíacs.
D'acord. O sigui que en el proper tast a Sitges hi haurà la possibilitat, o els celíacs tindran la possibilitat de tastar més d'una de les especialitats que s'oferiran.
Sí, sí, i si ho fem bé, pràcticament ho farem tots, ¿vale? Que pensem que no és tan fàcil, perquè hem d'adequar cuines i hem de preparar-nos.
Un repte gran aquest, eh? Un repte gran aquest, eh?
Bueno, jo penso que a Sitges hem sortit amb reptes grans, hem sortit coses molt bones, no? I continuarem fent-ho.
Uh-huh. Aquesta és la proposta des del Club de Tast, que ens ha comentat el seu president, Toni Alemany. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins al proper, adeu-siau.
Adeu-siau.
Adeu, Toni.
Adeu.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Conversàvem amb Toni Alemany, escoltàvem amb atenció el president del Gremi d'Hostaleria, però bàsicament, en Toni ho ha explicat molt bé.
Sí, sí, sí. No, és que és això. O sigui, les jornades aquestes són les jornades que vam fer a través de l'Associació Catalana de Celíacs i la Federació de Gremis de l'Interior, perquè es van repetint a Vilanova, després repetiran amb altres. Sitges vam ser el primer municipi que es va implantar aquest curs. I era una formació que tenia dues bandes. Per un costat tenia la formació teòrica i per l'altra la pràctica. La teòrica, per explicar, com molt bé ha dit el Toni, tot el tema que comporta el tema de celíacs, del gluten, i la pràctica, que és aquí on on hem d'incidir més, que és sobretot els procediments, tots els passos, tots els processos han de ser acurats per no trencar la cadena. Per tant, els estris han de ser només per celíacs, o sigui, però bueno, és una cosa que ara, avui per avui, també molts establiments ja tenien al seu restaurant alguns plats sense gluten, perquè cada vegada n'hi ha més, ja n'hi havia alguns que en tenien. El que passa és que tots deien de que, bueno, que se n'havien enterat de coses de que ho desconeixien. Uh-huh. Aleshores, hi ha unes icones a les cartes que posa de color verd, que diu que són unes icones diferents, que són per, els celíacs ja ho saben, que vol dir que són plats sense gluten i que poden ser per ells. I l'Associació de Celíacs és molt potenta, a més té moltes ganes de difondre i té moltes ganes de formar sobretot els professionals, i això també la Federació de Gremis d'Hostaleria de l'Interior, de la qual també pertanyem, doncs també estan molt sensibilitzats també amb el tema.
Mm-hmm. Com que estàvem parlant amb el president del Club de Tast, gairebé podem fer una certa analogia irònica. Acabarem creant un club d'establiments de tapes?
Bé, de fet ja hi té xupluc dins el gremi d'una manera autòctona.
Ho deia en el sentit que l'altre dia ens comentaven que estan per obrir tres establiments més de tapes a Sitges, i per tant, per si hi ha una veritable inflació d'aquest tipus d'establiment.
Dins el gremi ja tenim, igual que tenim els hotels de 4 estrelles, tenim els restauradors, tenim l'oci nocturn, doncs també hi ha una vessant de tapes, que són les que organitzen el tapa-tapa, etc. Bé, és una gastronomia que està pujant molt, és una gastronomia que s'està posant de moda ja fa bastants anys, és bo.
Tothom podrà viure?
Bé, no, això
és una pregunta molt en la...
Si es fa ben fet, sí. Si es fa ben fet, o sigui, si els establiments... Jo crec que hi ha gent per tot, afortunadament. Ara també hem sortit d'una recessió i Sitges hi havia molts establiments d'aquest tipus que potser per la seva condició d'aquest tipus d'establiment han treballat més, perquè era una oferta
més adaptada a les butxaques.
Exacte. I per tant, si es fa bé, jo crec que sí que té i té recorregut, no solament aquí a Sitges sinó en altres llocs, perquè està pujant molt tot arreu. Ara, això sí, el que no pots fer és fer un copiar i pegar i intentar reciclar més del reciclable, Per tant, és un producte que té una duració determinada, vull dir, és de consum diari, sí. És de consum inclús amb hores.
D'acord. Per tant, això obliga a una logística determinada i a tenir els costos molt mesurats i tenir les compres molt mesurades, etcètera, etcètera. Des del gremi, no sé si es constata, una davallada en el lleure i un augment en la restauració?
Bé, home, nosaltres hem tingut aquests anys que eren feixucs per a altres destinacions, nosaltres encara ens hem anat aguantant bastant bé, sobretot per la proximitat que teníem amb Barcelona. La gent no anava més lluny, potser no anava de vacances fora i utilitzava més el dia a dia, i això ha ajudat a que no es notés tant, com altres destinacions, no es notés tant, tot i que en els després moments és evident que es va notar, però no es notés tant com altres destinacions la baixada i la crisi, que greu crisi que s'ha patit, que ha patit aquest país i que encara en determinats sectors està patint.
S'alinea Joan Anton Mates, president del Gremi, amb aquells que creuen que Sitges ha devaluat la seva oferta?
Depèn amb què.
Amb què?
Sí, amb què? Home, jo si em preguntes amb Oci Nocturn et diré que sí, que l'oferta que tenim d'Oci Nocturn ara en aquests moments no és l'oferta d'Oci Nocturn que havia sigut el pal de paller de Sitges en determinades èpoques. Bé, això ja ho hem comentat altres vegades.
Ha acabat passant allò que s'intuïa que passaria.
Que comentàvem ja des de fa 5 anys enrere. I no s'han buscat solucions, que són feixugues, i a vegades són arriscades, i a vegades... Home... Bé, ja sabem tots de que l'oci, tota la indústria de l'oci molesta, tota la indústria, bueno, tota indústria molesta, i això ho hem dit moltes vegades, tota indústria molesta, però és necessària, i la de l'oci molesta, a més molesta en unes hores intempestives.
Ho pregunto per si hem cavalcat sobre dues raons molt de pes, una aquesta, uh-huh, que cada vegada la sensibilitat davant el soroll s'ha fet més evident, i una altra que l'ha portat, gairebé diríem, el temps, la història, la vida. Lloguers antics, que ha arribat un moment en què s'han renovat així de cop i volta, i aquells que vivien del lloguer antic han vist com, de cop i volta, o el propietari s'ha venut l'espai, o s'ha renovat el lloguer, s'ha posat els preus de mercat, i això... diguem-ne, fet plantejar el negoci d'una altra manera, o fins i tot ha fet plantejar el tancament directament.
Sí, sí, és evident que tot poc o molt ha influït. Més que per l'os, amb el tema del
sector,
més que el qüestió crematístic, el qüestió de lloguers, jo crec que han sigut altres raons, que ja les hem comentat aquí, de que no hem sabut tant tots plegats veure de quina manera es podia minimitzar l'efecte nociu, de sorolls, etcètera, etcètera, i molèsties als veïns, i bé, però... Es va perdent unes zones d'oci nocturn determinat i se'n recuperen d'altres d'oci nocturn, que d'aquí uns anys direm, o d'aquí pocs anys, o d'aquí poc temps, o d'aquí molt temps, no ho sé, direm, ara estan molestant aquests, i tornem-hi, i és un cicle. Aleshores, dius, hem de buscar una zona d'oci nocturn global, per Sitges. És complicat, vull dir, no pots crear... És...
Un parèntesi. Sí. A partir de l'experiència, preguntem i a veure si anem ben encaminats o no. El carrer Illa de Cuba és...
No és oci nocturn.
No és oci nocturn, eh?
No. Hi ha un parell d'establiments que de bars musicals...
Vull dir, però és que puguin pensar si es va traslladant, no? Si d'alguna manera...
No, jo més aviat diria que es va traslladant, doncs, potser al carrer Joan Garrida, al carrer Bonaire, etc. Vull dir, en determinats... potser al carrer Carreta també hi ha algun...
D'acord, però és un registre d'oci nocturn diferent del que havia estat el 1er de maig.
Però el problema serà sent el mateix. Sí.
O de la molèstia.
O sigui, els 150 metres no resol el problema de distància. Per tant, hem d'assegurats, hem d'intentar minimitzar els efectes perquè no vagi creixent les molèsties, i no vagi creixent el rebuig social, que és normal. Per tant, doncs, bueno, s'ha d'anar buscant aquesta paraula que és tan bonica i tan difícil, que és l'equilibri.
Exacte. El consens, etcètera. Sí. Però fa temps que s'hi treballa.
I la tolerància també, i la comprensió. O sigui, primer la predisposició per part del sector de que la gent pugui ser tolerant, perquè hi ha l'equilibri aquest, no és allò que dius, esclar, és que només soc tolerant.
Tenim aquella sensació que en Joan Anton Mates està, no diré que endurint el discurs, però fent-lo una miqueta més beligerant davant d'aquells que cada vegada van qüestionant, com si atureu de qüestionar coses o no viurem de res aquí a Sitges.
Bueno, aquesta és una altra, i això a Sitges pot ser que arribi. Vull dir, hem d'intentar evitar que es converteixi en única i exclusivament residencial. Per què? Perquè no aporta res afegit, no aporta cap valor afegit, al contrari. Nosaltres també, i també ho hem repetit moltes vegades, som molt crítics també amb el que passa aquí, però som l'enveja de la majoria de destinacions turístiques. No? Qualsevol destinació turística, Sitges, vosaltres ja ho teniu això, o si Sitges, què us queixeu vosaltres? Vull dir, cada un sap els seus problemes, però en canvi a ulls de fora som l'enveja de referent, inclús d'oci nocturn. Inclús que diu, ostres, vosaltres que teniu una marxa allà, que teniu això, que teniu l'altre, això, els carnavals, clar, són agents, o sigui, aliens a la problemàtica interna també, i potser fa que no venen al carnaval 10 anys, però... i diuen, quin carnaval teniu?
S'ha interioritzat aquesta imatge, no? Que potser l'havíem interioritzat fins i tot nosaltres, exacte. I després la vida real s'ha encarregat de posar-la a lloc. Al carnaval li faria alguna cosa al gremi?
No, jo com a gremi no.
S'entén, eh? Si no, planteja alguna reflexió.
Reflexió sí, que no és un carnaval turístic per aportar gent de fora. No té cap atractiu per la gent de fora. Qui ve? Bé, venen el dimarts al vespre 30 autocars de gent que arriben a Sitges quan el carnaval s'està acabant, que ni els importa. I l'únic que fan és beure i es porta la beguda a sobre i bé, quin atractiu 5 hores, qui aguanta 5 hores en un carrer pelat de fred allà per veure passar carrosses? La gent, el participant sí que disfruta,
però
sí.
Les havien aguantat, no?
Bueno, 5 de tampoc
és igual, 3 3 i mitja, 4
És diferent, però és que cada any és el mateix. Si dius, ja vinc, torno a vindre l'any que ve i torno a veure el mateix, bueno, ja no... No ho sé, no som nosaltres.
No,
t'estic parlant jo t'estic parlant com a sitgetà en aquest moment, no com a gremi.
Però és a dir, com a...
Però com a reclam turístic no ho és.
Això em refereixo,
no?
Com a sitgetà que va pel món.
Sí.
I que d'allò...
No,
com a
reclam... tenim molta marca de carnaval, tenim molta marca.
Però reclam turístic...
No ho és.
No ho és.
No ho és.
No ho és.
No ho és. No.
Bacardí és un reclam turístic.
Bacardí és un reclam turístic de primer ordre. També, mira, el mateix que dèiem abans, que som l'enveja, s'ho subhastarien. Hi ha poblacions que s'ho subhastarien al poder agafar el Bacardí si tinguessin l'oportunitat de tenir el Museu Bacardí, amb el que comporta el contingut de la història, a més sent oriundo de Sitges, original de Sitges, i a més pel prestigi de la marca.
O sigui que us
marca mundial.
Us ha empipat aquest debat sobre el futur del mercat vell?
Home, és que jo crec que és un debat... Tothom pot opinar i pot pensar el que vulgui, perquè només faltaria més de que no poguéssim expressar les nostres opinions i expressar el que pensem. Amb això no hi entraré mai. Però el que sí, s'ha de posar en una balança tots els pros i tots els contres d'això. I què comporta? Nosaltres, arrel d'això, doncs, hem parlat amb el sector del comerç. Bueno, i el sector del comerç doncs, també es posa les mans al cap. Vull dir, un espai que evidentment es pot utilitzar per altres coses, com tots els espais que hi ha es poden utilitzar per totes coses. Vull dir, però que siguin coses sostenibles primera per elles mateixes, perquè si no ja estem prou carregats de despesa genèrica municipal, i si s'obre hem de veure si compensa la inversió que s'ha de fer o el que portarà amb el contingut que hi haurà. Després també hi ha altres coses, una miqueta també tu has viatjat també i et bellugues. Quina plaça d'Ajuntament dels pobles que tu has conegut ha estat tan morta com la plaça d'Ajuntament de Sitges? Tu has vist, totes són el pal de paller del poble, o acostumen a ser el pal de paller. Aquí, des que es va tancar el mercat en la seva època, vull dir, el carrer Major ara torna a tindre vida la part de dalt del carrer Major, però hi va haver un moment que la part de la pujada del carrer Major no tenia gens de vida.
Quan va tancar el mercat, el carrer Major
va morir. O sigui, ara comença a dir, vull dir, ara hi ha el Pere Stanfli. Quin efecte té els visitants que van a Bacardí també després potser per anar a veure el Pere Stanfli, o potser per vindre un altre dia per anar a veure? Vull dir, tot són coses que van sumant. Vull dir, pel sector jo crec que deuen, les xifres exactes no les tinc, però l'any passat estàvem parlant, estaven, em sembla que havien passat per aquí pel museu unes 80.000, suposo que aquest any haurem passat ja entre això més de 100.000 persones. 100.000 persones, a part de tots els actes que fan, promocionals dins d'això, que venen la imatge de Sitges, i això està sortint arreu. Home, dius, no, és que allà hi hem de posar-hi Museu Dalí, ens han donat una col·lecció de, un privat ens ha donat això i ja s'ha de posar, bueno, replantegem-ho. Vull dir, clar, tot té el que dèiem al començament, tot té els seus pros i els seus contres. Ara, per posar segons quines coses, amb l'alt cost de manteniment que té aquell edifici, cuidado, perquè no és un edifici nou, ja dius, bueno, ja entres a dins i no has de fer res, no. Vull dir, clar, jo també entenc que es critiqui o que es qüestioni el lloguer que estan pagant, però és que va a part de la inversió que van fer inicialment, vull dir que ja anava contemplada amb el d'això, I després també jo m'imagino que si Bacardí no està aquí a Sitges, les aportacions que fa pel Carnaval, les aportacions que fa per la Festa Major, les aportacions que fa pel cinema, no les farà també, vull dir, clar, és que tot això ho hem d'anar posant, amb la balança aquesta que deia al començament. Vull dir, quin interès tindrà Bacardí si no està aquí a Sitges, de tindre una icona més? Tindrà la seva feina d'anar als establiments perquè li comprin Bacardí, però no tindrà una imatge, o sigui, no vendre la seva imatge, val? Tindrà que tindre més feina comercial perquè vagin pels establiments, però no té cap necessitat d'invertir en publicitat genèrica.
815 o 850 euros al mes és una quantitat.
Bueno, quan aporta el Festival de Cinema? Quan aporta a la Festa Major? Quan aporta el Carnaval? És el que t'estava dient. Això ho aportarà si no hi és? No. No ho aportarà. Què li costa el manteniment de l'edifici, també? Vull dir, no ho sé, I desconec xifres exactes, però vull dir, com a empresari, jo m'imagino i sé el que hi ha. Jo, des de l'ego, vull dir, vaja, n'estic convençut que Bacardí no està a Sitges i no esponsoritza aquests establiments perquè no li és interessant. Però, bueno, ja que té un lloguer que es pot qüestionar, doncs almenys està compensant per un altre costat amb altres coses.
Com són les coses, eh? Què és més interessant, que Sitges tingui a Bacardí o que Bacardí tingui a Sitges?
És que és un win-to-win. Vull dir, és que la vida ens l'hem de prendre així. Vull dir, si només vol guanyar un, es trenca el negoci. I això, el sector... Aleshores, has d'anar a buscar... No torno a repetir la paraula
no,
de
no,
sempre,
no.
Però és que s'ha d'anar a buscar això. En tu et va bé així, a mi també em va bé així. Vinga, som.
Però si fos per en Joan Anton Mates, Bacardí es continuaria quedant al Mercat Vell sempre i quan es polissin alguns detalls que ara puguin...
Jo almenys el que reclamem al sector és de que si no, ja et dic, una cosa potentíssima de que superi
el que porta, poder d'atracció,
el que porta Bacardí, evidentment. No, Joan Anton Mates, aquí el sector, perquè ho hem debatut,
sí.
Ho hem debatut el sector, vull dir, hem tingut reunions específiques només pel tema aquest i ho hem consultat també amb el sector del comerç. Vull dir que amb això no...
És a dir, el sector diu obertament que si no hi ha una proposta que superi en capacitat d'atracció la de Bacardí o Mercat Vell, que Bacardí és que diu Mercat Vell.
I tant. Esclar, és que jo crec que hi surt guanyant tothom, també. I respecto les opinions de la gent que opina el contrari, vull dir,
i que
són molt respectables
i que amb la norma a la mà pot dir que el Pla General de Sitges atorga aquell edifici la qualificació d'edifici públic per ús cultural, etc, etc, etc. Per tant, diguem-ne que des d'un punt de vista...
És un museu, no? Un museu Bacardí.
Sí, però diguem-ne que des del punt de vista normatiu sempre pot venir algú i dir no és exactament això el que s'està fent servir ara.
Sí,
però
sí,
deixant
cultural,
de banda la...
Cultural, sí.
Sí, 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 però des del punt de vista de que algú sempre podrà dir que se n'està fent negoci un particular d'un edifici públic, sempre hi pot haver molts serrells en això, no? Però pel sector és fonamental que hi hagi allà quelcom que generi un poder d'atracció, que és el que ha demostrat Bacardí durant aquests anys. Això és el que, diguem-ne, es defensarà fins al final.
Jo hem debatut el sector de la restauració, el sector dels hotels, tots plegats. Vull dir, no...
Tenim 2 minuts i una pregunta.
Vinga, som-hi.
10 de setembre del 2015, o sigui fa 6 mesos exactes, que Joan Anton Mates estava en aquesta taula i que va dir... El 98% dels problemes amb les terrasses es resoldrien amb l'aplicació de les ordenances. el 98%, ho va dir fa 6 mesos, sí. Ho continuaria dient ara?
Ho continuo dient ara, i la reunió que vam tenir ara fa 3 dies, que ens explicaven, bueno, vam estar parlant aviam de com tomar una altra vegada el de Jos, vaig donar a dir el mateix, i em van donar la raó. El que passa és que com sempre, la que hi ha una laxació de fer complir el que s'ha de fer complir, després ens pensem tots plegats que tenim uns deures adquirits de que no són així i costa molt més de reconduir-ho.
O sigui que si es baixa el llistó, després és més difícil col·locar-lo on s'ha de col·locar.
És que és així. I això és el que no ha de ser. I és el que hem reclamat el dia 10 d'això, segur que ho vaig reclamar-ho l'any passat també, i fa 4 anys també estem reclamant des del sector que es vagi a complir l'ordenança, sobretot d'ocupació de via pública, perquè no volem ser els dolents. El problema és que però és clar,
no cal canviar-lo, no cal modificar-lo.
Sí, home, s'ha de reajustar algunes coses de que no estaven en el moment que es va redactar l'ordenança, com per exemple no hi havia la llei del tabac,
sí.
I per tant s'ha fet una adaptació de l'ordenança per poder sortir del pas amb això, i potser s'hauria de regular una miqueta més.
Però en allò fonamental es tracta de fer-lo complir.
Sí.
10 minuts i seran les 12. Joan Anton Mates, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Vinga, davant.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Zero 12, la Generalitat al teu costat. Si et vols jubilar o ja no pots seguir portant el teu negoci i estàs pensant a cedir-lo. Si estàs aturat i vols autoocupar-te o vols fer una inversió i estàs pensant a comprar un negoci. El Centre de Reempresa de Catalunya t'ajudaran de forma gratuïta. Més d'un centenar de professionals treballen per facilitar la transmissió de petites empreses. Assessoren tant les persones que volen vendre com les que volen emprendre un projecte empresarial sense començar de zero. Tens un punt d'atenció Reempresa molt a prop teu. Consulta'l a la web reempresa.org o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat. Telèfon d'emergències. Com sabem si estem davant d'una emergència i cal trucar al 112? Quan estem en una situació de risc per persones o béns on el temps de resposta és bàsic per solucionar-ho d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, truca immediatament al 112. Hauràs de donar el teu nom, localització, explicar el que ha passat per activar emergències mèdiques, bombers, policia o protecció civil. 112, el telèfon gratuït per emergències les 24 hores. 112, la Generalitat al teu costat.
Parece que no estoy haciendo nada, pero estoy haciendo mucho. Porque cuando apadrinas a un niño, colaboras en mejorar el abastecimiento de agua y el sistema sanitario de todo su pueblo. Hola, soy Nicolás Coronado. Llama Ayuda en Acción al 902-402-404 o entra en ayudaenacción.org. Entra en acción. Apadrina a un niño.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.